per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Amb la crisi sanitària de la Covid-19, a les empreses de neteja se'ls gira més feina que mai. És el cas de Neteges a l'Empordà, que s'ha adaptat a la situació amb inversions en la compra de maquinària per a la desinfecció dels espais que neteja. Aquesta setmana ha estrenat una màquina importada d'Itàlia. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest 21 de maig. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Ens fixarem avui també en les administracions de loteria que han reprès la seva activitat després d'una aturada històrica del sector. Ho fan a mig gas, amb la reactivació d'una part dels sortejos i amb moltes mesures de seguretat, entre elles la retirada de totes les butlletes de paper. El Drac Català 2 ha superat el Barcam i ha aconseguit el finançament necessari per poder-se imprimir. El seu autor, Carles Roman, explica que en un parell de setmanes podrà enviar el material a tots els mecenes. El Club Nàutic L'Escala no deixa de treballar tot i l'estat d'alarma. L'entitat ha estat en contacte amb els socis i clients per modificar reserves, per gestionar les cancel·lacions i per fer un seguiment de les embarcacions. En la fase 0 del desconfinament, els propietaris podien entrar a revisar les embarcacions. Ara ja, en fase 1, els usuaris poden començar a reprendre la navegació. Completarem l'informatiu amb el temps. La meteo de Sergi Corral, que ens apunta a pocs canvis, domini de cel serè i un ambient càlid a migdia i tarda. Dit això, obrim el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, l'afectació de la crisi sanitària Covid-19 en un sector clau com són les empreses de neteja. Ens fixem en l'empresa Neteges l'Empordà, que s'ha adaptat a la situació comprant fins i tot maquinària per a la desinfecció dels espais. Amb la reobertura progressiva de comerços, botigues, bars i altre tipus d'espais, aspectes com la neteja i la desinfecció prenen més importància que mai. Malgrat les limitacions d'aforament, s'ha de ser més curós que mai en aquest aspecte per no propiciar la infecció entre la clientela. I és en aquest aspecte on un perfil d'empresa, la de neteja, pren un protagonisme més gran, si cap, del que tenia fins ara. És el cas de Neteges l'Empordà, que s'ha adaptat a la situació adquirint una nova màquina per a la desinfecció dels espais que contracten els seus serveis. Cecília Palma, propietària de Neteges l'Empordà.
Aquesta màquina va amb uns líquids desinfectants bactericides i el que fa és unes pulsacions en l'aire, i aquestes pulsacions, a 30 pulsacions, fa que no mulla ni res, fa que es evapori en l'aire i penetri tant en el terra, les taules i tot.
El cas de Neteges l'Empordà és un exemple d'empresa que ha treballat més que mai durant aquest confinament.
La meva feina ha canviat, perquè ara tenim que desinfectar molt més. Ens hem tingut que adaptar a la desinfecció. A part de la neteja, és desinfectar-ho tot. Una cosa és netejar, que hi ha que fer una neteja suactiva amb vaporetes i això, i després aquesta màquina, que el que fa és desinfectar. Fa una capa protectora, mata el que hi hagi, el virus, i fa una capa protectora. Aquesta capa, però hi ha que fer un manteniment, cada 15 dies anar-ho mantinguent. A part de la neteja dels bars, que ells cada dia tenen que anar també mantinguent i netejant.
La nova màquina de desinfectar l'ha estrenat aquest matí al local La Mot de l'Escala. El seu propietari, en Marcos Closas, reiterava la importància de ser molt curosos amb les mesures de seguretat, higiene i desinfecció de les instal·lacions.
El personal va equipat especial per protegir-se. Després vam fer servir el diumenge l'empresa de neteja d'Empordà per fer una primera neteja de fons. I ara estem aquí fent la desinfecció de tot el qual. Home, és molt important. és molt important, tenim que anar molt en compte nosaltres, els clients, tenim que estar protegits perquè ens hi juguem molt.
La Mot és un dels locals que aquesta setmana ha reobert, limitant l'accés del públic a la terrassa i acotant l'aforament a un 50% de les taules per poder garantir distàncies de seguretat. Amb molt bona afluència, per cert, d'usuaris. Usuaris amb ganes de sortir al carrer i compartir les primeres estones d'oci conjunt després de 2 mesos de confinament. Les administracions de loteria han reprès també la seva activitat després d'una aturada històrica en el sector. Ho han fet a mig gas, amb la reactivació d'una part dels sortejos i amb moltes mesures de seguretat, entre elles la retirada de totes les butlletes de paper. Ens ho explica Maria Negra.
La represa de l'activitat comercial va coincidir amb una altra obertura esperada, sobretot per als més aficionats a temptar la sort. I és que les administracions de loteria han tornat a funcionar 2 mesos després del seu tancament. Des de l'anxova milionària de l'Escala es qualifica l'aturada d'històrica i es destaca la poca sensibilitat de la direcció nacional, que ha deixat el col·lectiu abandonat al llarg d'aquests dies de confinament. Fèlix Pons, de l'anxova milionària de l'Escala.
Ja hem obert, però per primera vegada a la història, la nostra entitat o el col·lectiu de CELAE, Loteries i Apostes de l'Estat, és a dir, no havia passat mai en tota la seva història, que té una història de més de 300 anys, que hi hagués un tancament tan prolongat amb el temps. És a dir, fins i tot amb la Guerra Civil es varen fer tots els sortejos de loteria amb els dos bandos, no? Amb el republicà i el nacional. I la primera vegada que estiguem 2 mesos i mig tots els col·lectius que gestionem el joc tancats, doncs ha sigut una cosa, una sotrada bastant forta, bastant forta. Durant tot aquest temps cal a dir que ens hem posat en contacte els companys d'arreu del país, però per part de la directiva o de la direcció a nivell nacional, no a nivell provincial, que vull fer esment amb això, doncs ens hem sentit bastant abandonats. El permís d'obertura, que tot funcionaria amb normalitat, no amb normalitat, perquè hem obert a mig gas, se'ns va notificar la matinada, el dissabte, el diumenge, per obrir dilluns. Pues molta gent no sap ni quins protocols havia de tenir, com actuar. Encara hem de rebre, de Madrid, encara hem de rebre banners, triptis, mesures de seguretat. Cadascú ha funcionat amb les seves. Nosaltres, empreses que ens subministren els productes, ens ho han fet.
L'obertura, tal com explica Fèlix Pons, ha estat a mig gas, doncs molta gent desconeixia la data de reobertura d'aquesta activitat. A més, molts jocs de moment no s'han comercialitzat. Per exemple, la Bonaloto i la Grossa de la Primitiva no arranquen fins la setmana del 25 de maig, o la Loteria Nacional, on els sortejos no es reprendran fins l'11 de juny.
Vam obrir el dilluns al dematí, t'haig de dir que a mig gas, i vam obrir, doncs, sense moltes vegades, sense saber què fer. És a dir, sí que sabíem quins jocs es gestionaven, es gestionava només la Primitiva dijous i dissabte, i l'Oremillón dimarts i divendres, però no hi ha cap més joc que funcioni. Clar, això representa que molta gent té butlletes que eren posterior a quan va entrar l'estat d'alarma, que aquestes no han caducat. És a dir, l'únic que varen fer va ser, es va paralitzar el sorteig no es va realitzar, i el que faran serà fer aquests sortejos a partir del mes de juny. Això genera molta confusió, sobretot amb la gent gran, perquè en el dècim hi posa una data que ja ha passat però que encara no s'ha sortejat. I llavors, tampoc, vull dir, hem fet una sèrie de tríptics per donar a la gent, per dir-los que el 19 de març correspon a l'11 de juny, el 13 de març correspon... el 21 de març al 13 de juny. Però clar, això és una feina d'explicació de client per client.
Per a la reobertura, l'anxova milionària ha adequat les seves instal·lacions per oferir la màxima seguretat a tots els seus clients. Un canvi important a causa de les mesures de seguretat per l'epidèmia és que s'han retirat totes les butlletes de paper dels diferents sortejos, on els clients podien marcar les caselles amb els números que ells triaven. A partir d'ara, si el client vol una butlleta personalitzada, li ha de dir per finestra al venedor què és qui l'entra.
Aquí depèn de l'espai que tenim destinat al públic, només poden entrar 2 persones, han d'estar separades per una mampara o per una protecció. Nosaltres tenim la gran sort que el tenir al blindatge ja de cares al tracte que tenim nosaltres, tot i que hem de portar mascareta, el blindatge de cares al client ja és una primera protecció, i després les típiques proteccions de terra, de distància prudencial, el gel hidroalcohòlic perquè la gent s'ho pugui netejar, i cada X clients el que fem és netejar el taulell per qualsevol cosa. Intentem que tothom pagui en plàstic, amb targeta, però bueno, és complicat. I aquests 2 mesos i mig, doncs, com jo, com molts companys de comerç i molta botiga i molta empresa, doncs, demanant informació a les gestories, a advocats, a companys que hi entenen més, atents de les normatives que sortien cada dia, i com totes les empreses, doncs, realitzant ERTOs, ERTEs o ERES i préstecs amb ICO per tirar endavant, perquè la situació és la que és i no, miracles no se'n fan.
Des de l'administració es recomana no llançar cap butlleta antiga. Davant qualsevol dubte, apropar-se un moment a les instal·lacions i comprovar la butlleta amb la màquina o consultar a qualsevol dels venedors de l'administració.
El Drac Català 2 ha superat el Verkami i ha aconseguit el finançament necessari per poder-se imprimir. El seu autor, Carles Roman, explica que en un parell de setmanes podrà enviar el material a tots els mecenes. Miquel Pagès.
Fins a 80 persones han donat confiança al dibuixant de còmics escalenc Carles Roman i han aportat els diners necessaris que permetran tirar endavant l'impressió de Caçadors Caçats, al segon volum del Drac Català. En els 40 dies que ha durat la campanya de micromecenatge s'han sumat més de 2.400 euros, superant de llarg els 1.900 que es van posar com a objectiu per superar el repte. Roman s'ha mostrat molt satisfet.
A partir d'ara ja tenim pressupost per cobrir pràcticament tota la impressió, tota no, però una part molt important, i això vol dir, doncs, que l'altra gent, la gent que li pugui interessar el Drac Català, doncs que ara ja ho podran trobar per Sant Jordi, no? que ja es podrà, ja estarà publicat. I bé, contentíssim, perquè tenia els meus dubtes, no? Perquè estem vivint un moment complicat econòmicament i pensava, bueno, potser molts es faran enrere, però en general no ha sigut així. Això demostra que la gent no necessita només menjar i treballar en aquests moments complicats, sinó que també necessiten alimentar-se una mica més amb cultura, no? I el còmic, doncs, és una part important. La gent necessita somiar, no? També. I, bueno, això, molt content.
Una vegada assolit el repte, toca preparar el material i enviar als mecenes els packs regal.
D'aquí un parell de setmanes jo crec que ja tindré enllestit totes les recompenses, llavors seran enviant un per un. Depèn de les aportacions que hagin fet, doncs rebran el còmic i algunes cosetes més. Làmines, punts de llibre, algun dibuix original... I bé, encara me queda una mica de feina per fer, però ben satisfet, perquè amb això m'ajuda molt a tirar endavant el projecte. Ja sabeu, aquest Sant Jordi, que no sé si serà el juny o el juliol, doncs us trobareu al Drac, el segon volum del Drac. I els que us agrada l'acció i els herois, doncs, ho podreu continuar disfrutant.
Roman té agraïments per a tothom, per a tots els mecenes i també per Verkami, per l'oportunitat que dona a tirar endavant projectes que d'altra manera podrien quedar en un calaix.
Cal donar les gràcies a tota la gent que ha tornat a apostar pel Drac i els que s'hi han afegit, i també, evidentment, a la gent del Verkami, no?, d'aquesta empresa catalana, em sembla que és de Mataró, i que fan una feina, doncs, molt ben feta, molt professional, i que ajuden a tirar endavant molts projectes com aquest meu, projectes que tant poden ser editorials com discogràfics com cinematogràfics, em sembla que també fan alguna sèrie, tot el que tingui relació, fins i tot coses científiques. I per tant això dona sortida a molts projectes que en molts casos, doncs, no veurien la llum a través dels mitjans establerts, no? De moltes editorials o moltes discogràfiques no els donarien suport. En canvi, d'aquesta manera, a través de la col·laboració d'un bon grapat de gent que hi creu o que són amics i que li donen suport, doncs aquests projectes veuen la llum. Això és molt interessant.
En agraïment, Roman també ha editat el segon tràiler del Drac Català, disponible des d'ara a YouTube.
Anem cap al sector nàutic. El Club Nàutic L'Escala no ha deixat de treballar, tot i l'estat d'alarma. L'entitat ha estat en contacte amb els socis i clients per modificar reserves, per gestionar les cancel·lacions i per fer seguiment a les embarcacions. En fase 0, els propietaris van poder entrar a revisar les embarcacions. Ara ja en fase 1 poden començar a sortir a navegar. Ivan Garcia.
Un cop es va declarar l'estat d'alarma, l'activitat del Club Nàutic L'Escala va quedar completament suspesa. El personal sí que va seguir treballant perquè volia estar en contacte en tot moment amb els socis i clients. Modificar reserves, gestionar cancel·lacions i resoldre dubtes sobre l'estat de les embarcacions eren les principals tasques que feien. Rai Roca, gerent del Club Nàutic L'Escala.
El club, de fet, no ha tancat, per tant, hem seguit en contacte amb els socis, amb els clients durant tot el període de l'estat d'alarma, per modificar les reserves, per les cancel·lacions, per els dubtes, inclús per donar informació de com estava l'embarcació. Per tant, hem seguit treballant, però sense la presència física de clients en el club. Aquesta ha sigut principalment la situació que hem tingut des de la que es va declarar l'estat d'alarma. I el que hem optat és per preparar coses de cara a l'estiu, treballar en la nova web del club, que ja la tenim en marxa, i aprofitar aquest temps de confinament per fer feina més de back office, d'organitzativa del club i de preparació de la temporada.
Ja a la fase 0, els propietaris de les embarcacions van poder apropar-se al club per verificar l'estat de l'embarcació. I ara, a la fase 1, els usuaris que viuen a la regió sanitària de Girona ja poden sortir a navegar amb limitacions.
En fase 0 ja va haver-hi un primer canvi important per nosaltres, que va ser que la possibilitat de que els propietaris d'embarcació poguessin venir al port a revisar l'estat de l'embarcació. Que això hem de pensar que després de quasi bé dos mesos sense verificar l'estat de l'embarcació, doncs cal, de fet encara doncs, tota la gent estrangera i d'una regió sanitària diferent a la de Girona encara no han pogut venir a verificar l'estat de l'embarcació. Ho anem fent nosaltres per ells, però arriba un moment que les embarcacions doncs, s'han de revisar i s'ha de veure que tot estigui bé. Això va ser en fase 0 i en la fase actual, en fase 1, de fet, la gent de la regió sanitària de Girona ja pot venir a navegar. Hi ha unes limitacions en el nombre de persones en l'embarcació, però ja es pot sortir a navegar. I a nivell esportiu, també els abonats que tenim a l'àrea esportiva del club, també ja amb cita prèvia, poden utilitzar el material esportiu del club i sortir a navegar. També amb limitacions relacionades amb les embarcacions col·lectives que s'han d'utilitzar bàsicament amb persones que són del mateix domicili. I si no són del mateix domicili, amb el 50% de la capacitat de l'embarcació. Per tant, hi ha limitacions de mobilitat, limitacions d'aforament, per dir-ho així, de la capacitat de l'embarcació, però l'activitat es va reprenent a poc a poc.
A la fase 2, el club espera que les embarcacions es vagin normalitzant, ja que una immensa majoria de clients viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona i sud de França. Rai Roca, que a banda de ser el gerent del Club Nàutic L'Escala, és vicepresident de l'Associació Catalana de Ports, que ha dissenyat un protocol de seguretat.
A nivell català, l'Associació Catalana de Ports ha preparat un protocol de seguretat amb les mesures de distanciament físic, d'higiene, de protecció que hi hauran tant a les oficines del club com a la marineria, com a la gasolinera del port, i nosaltres hem adaptat també a nivell esportiu els protocols que la Generalitat i el Ministeri de Sanitat van traient per poder realitzar activitat esportiva en el club. Per tant, tirarem endavant, si tot va bé, els casals i els cursos amb una reducció de l'aforament, amb menys capacitat, amb més distància física entre les persones i els alumnes, però amb la voluntat de tirar-ho endavant si finalment la qüestió sanitària ens ho deixa.
I pel que fa a les competicions, tot anirà en funció de com evolucioni la pandèmia. El club, que considera que serà un estiu atípic, és optimista perquè els seus usuaris naveguen normalment en família.
I repassats a tots aquests temes, estem del temps. La previsió de la meteo amb Sergi Corral, que ens apunta pocs canvis, domini de cel serè i ambient càlid, especialment a migdia i tarda. Entrem en el temps.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Ahir vam arribar per primer cop l'any als 30 graus. És una data prou prematura, però no excepcional. Al llarg de la segona quinzena de maig ja poden apretar les primeres calorades, amb registres per sobre dels 30 i fins i tot alguna mínima tropical. Ara bé, això no és indicatiu de com ha de ser l'estiu, ni molt menys. Depèn de com es presenti juny, sí que pot indicar quin estiu tindrem, però això ja ho veurem, encara falta. Avui dijous tindrem un dia de cel serè, sense ni un núvol, pràcticament, i es consolidarà l'ambient de ple estiu. Temperatura màxima entre 27 i 29 graus i encara amb molt bona visibilitat. Bufarà marinada de xaloc a migjorn, a migdia i tarda, de força 1-3, i a la mar tindrem arrissada tot el dia. Per demà divendres ens espera de nou un cel serè, novetats d'alguns núvols prims en qualsevol moment del dia, però en general ambient molt assolellat. Tornarem a l'ambient d'estiu, amb calor a migdia i tarda, temperatura màxima d'entre 26 a 28 graus i mínima entre els 15 i els 17. Bufarà garbí fluix de matinada amb marinada de llevant a xaloc a migdia i girant a migjorn a la tarda. A la mar tindrem arrissada tot el dia. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi, gràcies. Fins demà.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Repassada la meteo, no ens queda ja altra cosa que tancar informatiu una edició, la d'aquest dijous, en què hem parlat de com ha afectat la crisi a les empreses de neteja, posant d'exemple l'empresa Neteges a l'Empordà. Hem escoltat la seva propietària i com ha reactivat la seva activitat amb també adquisició de maquinària per a la desinfecció dels espais. L'aturada ha estat històrica, també per a les administracions de loteria, que han reprès activitat, això sí, a mig gas, amb reactivació d'una part dels sortejos i amb moltes, moltes mesures de seguretat. Hem escoltat el cas de Carles en Roman i el seu personatge de còmic, el Drac Català 2, que ha aconseguit el finançament necessari per poder-se imprimir. Ho ha fet a través d'una campanya de Verkami. S'ha assolit la xifra desitjada i ara l'original és ja a impremta. L'autor explica que en un parell de setmanes podrà enviar el material a tots els mecenes. Pel que fa al món nàutic, avui hem anat fins al Club Nàutic a l'Escala, que no ha deixat de treballar en tota aquesta crisi. Val a dir que ara ja en fase de desconfinament els propietaris han pogut sortir a navegar, han pogut reactivar les embarcacions i treure-les altre cop mar endins. I això ho hem explicat un dijous amb pocs canvis en l'àmbit meteorològic, amb domini del cel serè i amb un ambient càlid a migdia i tarda. Ara, en breus instants, continua la programació. Avui, un nou lliurament del concurs Pica Lletres. Després, el Nexe Migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Més info a les 6 de la tarda, reemissió també a la mitjanit, o a qualsevol hora del dia ens trobareu al web radiolescala.cat. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Sí, una pizza.
Cuina autèntica italiana. A part de la carta de pizzas, també pots demanar una selecció d'entrants, carns i una extensa varietat en pasta. Si ho prefereixes, disposem de dos menús, de 15 i 20 euros, amb un primer plat, un segon i postres. Pizza Pazza és servei a domicili de dijous a diumenges, de 7 a 11 de la nit. Aprofita la promoció perquè la pizza, un refresc de regal. Queda't a casa. Truca o envia WhatsApp al 972 77 03 27. Queda't a casa com si supessis el Pizza Pazza.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Pica Lletres. Presenta Sílvia Ferrer.
Ah! Hola, com és habitual, us donem la benvinguda a tots i a totes des dels estudis de la xarxa de comunicació local a una nova edició del Picalletres, el concurs radiofònic de la llengua catalana en què participen estudiants de secundària de tot el país. Comencem?
Estàs escoltant el Picalletres.
Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos centres educatius representats cada un per tres estudiants de segon d'ESO i que tenen un sol objectiu, arribar a la gran final nacional. Coneguem-los. Anem cap a Reus i cap a Barberà del Vallès. En primer lloc, saludarem en David Fernández des de la nova ràdio a Reus. Hola, David.
Hola, què tal? Molt bones.
Com anem per aquí?
Doncs bé, ja estan assentats aquí davant els micròfons, una mica nerviosos, això sí, expectants, concentrats i que es presentin. Venen de l'Institut Gaudí.
Molt bé, doncs endavant amb les presentacions.
Hola, sóc el Pol i m'agraden els cotxes i acrobàcies.
No fas acrobàcies amb cotxes, no, Pol?
No.
Ah, molt bé.
Encara no.
Perfecte. Molt bé, què més?
Hola, sóc la Júlia i m'agrada molt fer esport.
Hola, sóc la Carlota i m'encanta el bàsquet.
Perfecte. Júlia, algun esport en particular que practiquis?
El futbol i el pàdel.
Molt bé, perfecte. Doncs enhorabona, us anava a felicitar ja. Només per venir, felicitats. Benvinguts i benvingudes al Picalletres i que tingueu molta sort. Anem a conèixer contra qui competireu avui. Us informo que són de Barberà i, per tant, hem de donar una salutació a l'Òscar Blanco, que el tenim a Ràdio Barberà. Hola, Òscar.
Hola, bon dia.
A veure, qui tens per aquí? De quin centre venen aquests concursants avui?
Venen de l'Institut Bitàcola i també aquest nerviosisme que hi havia per Reus també el noto per aquí a Barberà del Vallès.
Perfecte, doncs que es presentin ells mateixos.
Hola, molt bon dia, em dic Pol i una de les meves aficions és jugar al pàdel.
Hola, em dic Viviana Campos i m'agrada molt ballar.
I jo em dic Anna González i m'agrada molt llegir.
Perfecte. Doncs us donem també la benvinguda a vosaltres, a aquests concursants de l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. Abans de la primera prova, saludem el nostre particular pou de saviesa lingüística, la nostra jurat. Hola, jurat. Com estàs per allà al fons?
Hola, Sílvia, i hola, concursants. Bé, aquí baix és una mica massa fosc i humit, però està ple de saviesa, és veritat.
Vigila, que encara agafaràs reumatisme amb tanta humitat. Vinga. Engeguem sense més preàmbuls. Moment ara de revisar el Picarrànquing. Qui va al capdavant i qui el persegueix?
El Picarrànquing.
En quarta posició, l'Escola Cervató de Granollers, amb 4.300 punts. En tercera posició, el Col·legi L'Estel de Granollers, amb 4.600 punts. En segona posició, l'Institut del Padró de l'Escala, amb 6.400 punts. I en primera posició, el Col·legi Internacional Francès de Reus, 1.400 punts.
Doncs queda clar quins són els rivals a batre. Molts ànims per als nostres concursants d'avui. Vinga, a jugar.
A lletrejar.
Ja sabeu com funciona la prova. Concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip us agafarà el relleu. Si tots tres us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar, oi que sí? Doncs que comenci la prova. Per començar, poques complicacions, que ja hi haurà temps perquè les coses s'emboliquin. En el primer nivell, les paraules són fàcils i curtes, de fins a 7 lletres i donen 100 punts per encert. Començarem amb en Pol, de l'Institut Gaudí de Reus. Pol, estàs preparat per començar a lletrejar?
Sí.
Doncs som-hi. Temps. Castell.
C-A.
Incorrecte. El nom de la lletra és C.
Júlia. Massapà.
M-A-S-P-A.
Incorrecte. T'has deixat una S i una A.
Carlota. Tanda.
T-A-N-D-A.
Cofoi.
C-O-F-O-I.
Portal.
P-O-R-T-A-L.
Armilla.
A-R-M-I-L-L-A.
Funda.
F-U-N-D-A.
Suprema.
S-O-P.
Incorrecte, el vocal és una U.
Fins aquí la participació de l'Institut Gaudí de Reus. Han estat 5 paraules ben lletrejades i, per tant, sumen al vostre marcador 500 punts. Ara és el torn de l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. I començarem lletrejant amb en Pol. Pol, que estàs preparat?
Esclar.
Doncs vinga, som-hi. Temps. Batalla.
B-A-T-A-L-L-A.
Falca.
Pots repetir?
Falca.
F-A-L-C-A.
Majoria.
M